Avui tenim una bona notícia per compartir amb l'audiència de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Es publica la guia de pràctica clínica per l'atenció a persones amb Covid persistent amb la participació de metgesses i també d'afectades. Avui volem parlar amb la coordinadora d'aquesta guia, que és la doctora Gemma Torrell. Doctora Torrell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
En primer lloc, gràcies per atendre la trucada i gràcies perquè per fi es publica una guia pràctica clínica, no?, per a aquestes persones amb la Covid persistent. Que necessària és aquesta guia, doctora?
Doncs sí, sí, la veritat és que donada l'alta prevalença de la malaltia, no?, i dels símptomes persistents, és important que hi pugui haver-hi una guia de pràctica clínica, no?, que inclogui tant la visió dels professionals del que trobem a la clínica i què és el que hem de realitzar a les consultes, no?, per poder fer una bona atenció a aquestes persones i també incloure la visió de les persones afectades, no?, i poder reconèixer els símptomes que tenen a través de la seva narrativa. I tant.
Perquè després de gairebé 4 anys, encara hi ha un número no concret de persones infectades per aquest SARS-CoV-2 que no han recuperat el seu estat de salut previ a la primera infecció, doctora.
Sí, de fet, és una assignatura com pendent, no?, el fet de comptar les persones que tenen símptomes persistents o que han quedat amb símptomes persistents després de la Covid a tots els països, no només aquí, sinó que, de fet, potser Anglaterra és l'únic país que ha fet un esforç més gran, no?, per intentar comptar aquestes persones, però es pensa que pot estar entre un 10 i un 30% de les persones que van passar una Covid que han quedat amb símptomes persistents, sent més freqüent en les persones que havien estat ingressades, però també en un volum important en persones que no havien estat ingressades i van patir una Covid.
Que important és que aquesta guia comenci des d'on només podia començar, no?, que és la narració d'una persona afectada per la Covid persistent.
Sí, de fet és des d'on va començar tot el procés de coneixement sobre la malaltia, no? Van ser les persones afectades, no?, les que es van associar entre elles, no?, i van crear col·lectius com per donar a conèixer aquella situació en la que estaven, no? És a dir, fins llavors, fins que no els van ser els pacients que van donar a conèixer als professionals que hi havia aquests símptomes, doncs encara no hi havia cap cosa publicada i només se sabia que els persistents podien passar a persona, però no en les persones que no havien estat ingressades. Per tant, tota la feina que han fet els col·lectius com de buscar, no?, el reconeixement de la malaltia i posicionar-la davant dels professionals perquè la poguessin identificar ha sigut enorme.
Que important la figura, en aquest cas, d'un sociòleg. Per què també en aquesta guia?
Bé, perquè creiem que pot donar una visió més àmplia del que la malaltia no és només, no?, la part clínica, és a dir, el que veiem a les consultes, no?, el que els professionals de la salut hem de fer, no?, en relació a ajudar aquestes persones a identificar, a fer proves, etcètera, no?, o buscar maneres en què poden millorar la seva qualitat de vida, sinó que també és molt important conèixer quin impacte té la malaltia en la vida de les persones, i això no només és a nivell de salut, sinó que és a nivell laboral, a nivell econòmic, a nivell de relacions amb les altres persones, no?, amb els familiars, quin suport tenen les persones afectades dels seus familiars, si entenen o no entenen el tipus de malaltia, si els donen suport, si les validen, si no, i també les empreses, no? És a dir, les feines se'n fan càrrec de què és tenir una fatiga de forma persistent, etcètera. Llavors, la visió d'un sociòleg és molt i molt interessant en aquest aspecte. També ens dona idees, no?, sobre quines són de què paguem els professionals, no? És a dir, moltes vegades doncs hem donat menys crèdit a alguns símptomes, no? Ens ha sigut més difícil identificar alguns símptomes en algunes persones. Llavors ells ens posen una mica la mirada més àmplia perquè puguem fer millor la nostra feina, també.
Nosaltres, doctora, hem fet moltes entrevistes a persones amb Covid persistent i la veritat és que ho han passat i ho passen molt malament perquè ha estat una peregrinació contínua de metges, no?, sobre proves clíniques, ara això, no se sabia res i, clar, s'ha hagut d'anar treballant a cierto error, no?
Sí, clar, de fet és que tot ha anat passant a la mateixa vegada, no?, que passava, no?, i tot el coneixement que teníem sobre la malaltia s'ha anat construint a mesura que les persones anaven patint les coses que produïa la malaltia. Llavors és veritat que en aquest aspecte s'ha anat, déu-n'hi-do que ràpid, però igualment hi ha hagut un decalatge, no?, en el coneixement sobre la malaltia per part dels professionals. Per tant, jo crec que aquesta guia també té aquest interès, no?, d'intentar posar sobre la taula hi ha coneixement de tots els professionals, no? L'ideal seria que tant els professionals d'atenció primària com els d'hospitalària, com els que treballen en empreses o en el sector privat, no? Tinguessin coneixement dels símptomes principals, de com abordar-los, no? I de quin seguiment poder fer en els pacients que tenen aquests símptomes per fer una millor atenció.
Hi ha llum al final del túnel, doctora, perquè hi ha gent que està amb aquesta Covid persistent, ho dic perquè s'està avançant i molt, cada cop es dona més importància a aquestes persones, però hi ha llum al final del túnel? Podem donar bones notícies?
Clar, encara no, però sí que és veritat que és una de les malalties que més volum d'investigació està generant en aquests últims 4 anys, no? I que també agafa empenta de la investigació que s'ha generat a través de les malalties similars, no? Com podria ser el síndrome de fatiga crònica o la fibromiàlgia, no? Que ja tenen també tota una investigació darrere. De fet, és veritat que hi ha en marxa molts estudis, no? A nivell de fàrmacs que podrien ser o millorar alguns dels símptomes, no? O sobre els mecanismes pels quals està passant. És a dir, hi ha llum al final del túnel, però és veritat que potser tardarem una miqueta més.
Que important la feina que han fet vostès des de l'inici de la pandèmia, no només amb la pandèmia, perquè a banda de la pandèmia hi havia també d'altres malalties, d'altres patologies, però vostès com a metges d'atenció primària, vostè al cap de les Indianes, han estat importantíssim en el diagnòstic, no?
Bueno, hem estat a primera línia amb l'aspecte de que som un de les l'atenció primària és una de les portes d'accés més pròxima, no, a les persones en general, no, a la població, i per tant hem rebut moltes visites i moltes consultes de persones que han tingut símptomes persistents. De fet, tenim la població assignada i en aquesta població doncs hi ha d'haver un tant % de persones que probablement tenen símptomes persistents.
Per la gent que ens estigui escoltant i es fan ressò per primer cop d'aquesta bona notícia, d'aquesta guia pràctica clínica per l'atenció de persones amb Covid persistent, on la podem veure? És a través d'online? On es pot consultar?
Sí, de fet, la guia parteix d'un encàrrec de la revista Formació Mèdica Continuada, que és una revista que fa això, no? Formació Mèdica Continuada i articles pels professionals d'atenció primària. Llavors té un link en el qual es pot trobar la guia, i està en obert durant uns 50 dies a partir de mitjans de gener. O sigui que hi ha un mes i mig encara de la guia en obert, perquè és una revista de subscripció. Però, bueno, en tot cas, l'estem intentant difondre, no?, a través dels nostres perfils de Twitter i a través dels correus electrònics dels col·lectius, dels professionals, perquè tothom en pugui tenir una mica de coneixement.
Fantàstic. Doncs, donar-vos les gràcies un cop més, doctora Gemma Torrell, coordinadora d'aquesta guia. Gràcies a totes les persones que han participat i gràcies per la informació que es dona calia aquesta guia. Ja la tenim aquí, així que gràcies, no podem dir gaire cosa més. Doctora, gràcies i enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.